Senyors i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Com esteu? Avui ens despertem amb 16 graus a Roses, 13 a Torres de Segre i 8 a Viladecans, i a l'espera que demà comencin al Pakistan aquestes negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. L'atenció a l'Orient Mitjà se centra en el front entre Israel i el Líban. Aquí els atacs han continuat en les últimes hores. D'una banda tenim a Netanyahu assegurant que els atacs contra Hezbollah no s'aturaran, però de l'altra, per primer cop, Israel ha obert la porta a negociar una pau que impliqui acabar amb la capacitat militar de la milícia. I després hi ha el cost també d'aquesta guerra. El petroli ha pujat, el Fons Monetari Internacional avisa que és possible que toqui a pujar també tipus d'interès, i a casa nostra l'últim avís també arriba del sector de la fruita. Els preus podrien pujar en els propers mesos d'entre un 10 i un 15% per l'augment dels costos de producció.
Hi ha algú que s'ha de menjar aquests costos. El que no pot assumir aquests costos és el productor.
I avui parlarem també d'aquesta guerra i de les seves conseqüències. Ho farem també amb la vicepresidenta primera de la Comissió Europea, Teresa Ribera, a partir de les 9, també a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. I analitzarem també, en temps d'Àgora, què va donar de si l'acte entre Gabriel Rufián i Irene Montero per unir les esquerres i evitar una victòria del Partit Popular i Vox.
Nos queda una bala.
Es verdad, es verdad. Ahora mismo, en lo urgente, tenemos una bala.
Si esta gente entra, entra para lustros.
Merece la pena intentarlo. Creo que puede tener muchos votos, pero si no tuviera votos, merece la misma pena intentarlo.
Rufián va demanar a Esquerra que lideri aquest front ampli, i avui al matí de Catalunya Ràdio us explicarem per què la direcció del partit no ho veu possible. Per cert, parlant de l'extrema dreta, Sílvia Riols ha aconseguit aprovar aquesta nit els pressupostos de Ripoll.
Per 7 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions, quedaria aprovat els pressupostos pel vot de qualitat de la Batllia.
Doncs moltíssimes gràcies per l'exercici de responsabilitat.
Ho ha aconseguit gràcies al vot del regidor de Som i Ripoll i també a l'abstenció del PSC. I aquesta propera matinada, els 4 astronautes de l'Artemis arribaran a la Terra. Està previst que la càpsula caigui al mar a uns 300 quilòmetres de la costa de San Diego.
Tomorrow evening, Reed, Victor, Christina and Jeremy, the crew of Artemis 2, will come home.
La NASA ha hagut de demanar a la gent que no s'apropi al lloc on està previst l'amarratge. Primer, perquè probablement no veuran res, i segon, pel risc que pugui caure restes també de la nau. I a les 11, avui al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem a Manu Guix.
Dóna'm temps per poder pensar, que no sé ni per on començar. Deixa que tot segueixi un curs a tu.
Que presenta el seu nou àlbum, es diu Galàxies, i es cantarà també en directe una de les cançons, Anys Llum. I com cada divendres també acabarem el programa amb les recomanacions del cap de setmana i la llista musical de Lluís Gavaldà. Serà abans de l'humor, dels temes i el concurs pendent.
Soc teva, no sé en qui m'he convertit. Diré de cop el que mai t'havia dit. Et veig després.
Benvinguts a un nou matí, avui ja és divendres. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia?
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb el noi de Santpedor, que va patir una infecció de tètanus i que no s'havia vacunat, el noi de 17 anys ja ha sortit de l'hospital i ha tornat a casa, segons explica avui el diari Regió 7. En algun moment es va témer per la seva vida, però el diari avui assegura que ha confirmat que el jove torna a ser a Santpedor.
I a Brussel·les.
Parla de futbol. Nike és a punt de guanyar la cursa per fabricar i patrocinar la pilota de futbol de la Lliga de Campions, de la Champions. En els últims 25 anys, Adidas ha estat el proveïdor de la màxima competició futbolística europea, per tant, seria un canvi important que arribaria a partir del 27. Avui el Financial Times parla de 40 milions d'euros cada any.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Amb més futbol, però en aquest cas americà. El Wall Street Journal avança que el Departament de Justícia dels Estats Units ha obert una investigació a la NFL, a la National Football League. El motiu? Que veure els partits s'està tornant massa car. Això ve després de queixes, en aquest sentit, de reguladors i membres del Congrés.
I amb què diran avui a la Xina?
Amb el tema. La trobada del president xinès Xi Jinping amb la líder de l'oposició de Taiwan, Cheng Lingyun. Una reunió que ha estat aquesta matinada. Cheng Lingyun és de visita a la Xina. És la primera líder opositora a Taiwan en 10 anys que ho fa. Recordem que Taiwan està governat per un govern independentista, per un partit independentista, i que la Xina considera l'illa com a part del seu país.
Avui és divendres 10 d'abril, ens despertem amb temperatures molt altes ja a aquesta hora. A Figueres tenen 22 graus, a Barcelona 16 i a Sort 14. Avui pujarà més la temperatura, sobretot a la costa. Avui ja s'arribarà a valors de 24-25 graus i encara a l'interior tindrem alguns valors de fins a 30 graus a l'oest del país. Demà sembla que arriben més núvols, núvols, clarianes, amb tendència que es vagi tapant, baixa un palet però molt poc la temperatura, i diumenge sí que tindrem una baixada dràstica dels termòmetres, poden baixar de 10 a 15 graus les temperatures a l'interior, amb l'arribada també de pluja per les comarques de l'oest, Lleida, Tarragona, després Barcelona, finalment també la precipitació arribarà a les comarques de Girona, també baixarà la temperatura al Pirineu i la cota de neu.
Avui al matí de Catalunya Ràdio, Ferran Espada, Milano Espert Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Però abans ens actualitzarem amb Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
I Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
I comencem per l'Iran, perquè hi ha hagut aquest primer missatge del líder suprem de l'Iran des de l'acord amb els Estats Units, que ha propiciat la treva.
Sí, Mojtaba Khamenei demana unitat al poble iranià, però també adverteix que estan preparats per continuar la guerra, especialment contra Israel, si no deixa d'atacar el Líban. Des de Teheran, però, la Guàrdia Revolucionària del règim ha assegurat aquesta matinada que des de l'entrada en vigor de la treva, l'Iran no ha llançat cap atac contra cap país de la regió. El comunicat afegeix que si ataquen cap objectiu, n'informaran oficialment i de manera valenta. El comunicat ha aparegut poc després de suposats atacs iranians aquesta nit contra Kuwait i altres punts del Pèrsic.
Enviats especials a Teheran, Sergi Roca, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
Doble missatge del líder suprem coincidint amb la fi dels 40 dies de dol per la mort del seu pare. De portes endins, Khamenei demana als iranians que no deixin de sortir als carrers per demostrar la seva unitat davant l'enemic, malgrat que un dia més només ho han fet els més fidels al règim. De portes enfora, remarcant que estan llestos per reprendre la lluita, i qui ens ho deixa claríssim és Hossein Kanun, ni excomandant de la Guàrdia Revolucionària.
Ara mateix estem preparats per llançar més de 2.000 míssils directes a Tel Aviv i Haifa. Potser aquesta nit, potser demà, no ho sé exactament quan. Però si no deixen d'atacar Beirut al Líban, haurem de llançar i disparar míssils contra ells.
Des de Teheran, José Antonio Rodríguez i Sergi Roca pel matí de Catalunya Ràdio.
De seguida també anirem cap allà en directe per saludar el Sergi Roca des de Teheran. I al Líban, però, la treva no ha aturat els atacs israelians, que també han tingut resposta a Hezbollah. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha insistit que l'acord d'alto el foc no inclou l'escenari militar libanès.
L'exèrcit israelià va informar ahir a la nit en un comunicat que havien atacat els punts des d'on Hezbollah llança els seus coets en direcció a Israel. Poc després, ja de matinada, han sonat les sirenes al nord d'Israel per advertir d'atacs a les milícies proiranianes. Hi ha notícia de míssils llançats contra Tel Aviv i els voltants i també contra la ciutat costanera d'Ashdod.
La guerra al Líban no s'atura, però també es comença a parlar de negociacions de pau.
Estan previstes la setmana que ve als Estats Units entre representants israelians i del Líban. Benjamin Netanyahu ha dit que amb aquestes negociacions Israel busca acabar amb la capacitat militar de la milícia xiita.
Negociacions directes amb el Líban per aconseguir dos objectius. Un, el desarmament de Hezbollah. Dos, un acord de pau històric i sostenible entre Israel i el Líban.
La matança d'Israel dimecres al Líban, amb més de 300 morts, ha fet créixer les veus que reclamen un alto el foc, entre les quals els de la Unió Europea i països com la Gran Bretanya i el Canadà.
La situació de l'estret d'Hormuz, també dos dies després de la treva, no agrada a Donald Trump.
El president dels Estats Units ha escrit a la seva xarxa social que l'Iran no compleix el que s'havia pactat sobre la represa del trànsit marítim. Trump ho ha dit hores després d'entrevistar-se amb el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, que hauria assegurat a Trump que els aliats estarien disposats a participar si calgués en una missió futura a Hormuz des de la treva, la represa del trànsit marítim. Però Hormuz ha estat molt limitada.
Washington, Oriol Serra.
24 hores abans que comencin les negociacions entre els Estats Units i l'Iran a Islamabad, el president nord-americà ja ha advertit que la República Islàmica no està complint amb la condició de permetre la circulació de vaixells mercants a l'estret d'Hormuz i també ha advertit a Teheran que ni se li acudeixi cobrar peatges. Tot això el mateix dia que el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, encara de visita a Washington, ha justificat la decepció de Trump amb els aliats, però s'ha mostrat convençut que les relacions es reconduiran. This alliance
is not... Aquesta aliança no es manté indiferent. Els aliats reconeixen, i jo ho he reconegut, que estem en un període de canvi profund en l'aliança transatlàntica. Gairebé sense excepció, els aliats estan fent tot el que els Estats Units els han demanat.
Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en un nou gest de distanciar per distanciar-se de la guerra de Trump i Netanyahu, el govern espanyol ha decidit reobrir la seva ambaixada a Teheran.
El ministre d'Afers Estrangers israelià, Gideon Saar, li ha faltat temps per acusar l'executiu de Sánchez d'anar de bracet amb un país que executa els seus ciutadans, obviant, però, la llei aprovada fa uns dies a Israel per penjar de la forca els palestins. El seu homòleg espanyol, José Manuel Álvarez, li ha respost des del Congrés.
El Estado de Israel tiene derecho, por supuesto, faltaría más, a existir en paz y seguridad, pero exactamente el mismo derecho lo tienen todos los pueblos y todos los países de la región. También lo tiene el pueblo libanés y también lo tiene el pueblo palestino.
I estem davant d'una guerra que podria tenir un impacte durador sobre l'economia mundial, fins i tot si la pau s'aconsegueix aviat.
Podria generar una crisi alimentària que afectaria 45 milions de persones més i alentirà el creixement econòmic. I davant del perill que la inflació es dispari per l'augment del preu de l'energia, la presidenta del Fons Monetari Internacional, Kristalina Georgieva, demana als bancs centrals que estiguin preparats per apujar els tipus d'interès i als governs que no aprovin mesures de suport que no puguin pagar.
Most important message we have...
El missatge més important que tenim per als estats membres és que mantinguin la casa en ordre i que no implementin mesures que no puguin pagar.
A la Unió Europea, el comissari d'Economia també ha alertat sobre el cost de les ajudes governamentals i ha recordat als estats que no és el moment de suspendre les regles fiscals perquè l'economia dels 27 està en risc de desestagflació, és a dir, que l'activitat econòmica s'estanqui i alhora pugin els preus.
I la patronal de la fruita calcula que els preus per la pròxima campanya pujaran entre un 10 i un 15% pel conflicte de l'Iran.
En canvi, no es veuran afectades les exportacions perquè la majoria de la fruita catalana es comercialitza a Europa.
La pujada del preu deriva de l'augment de despeses que han d'assumir els pagesos, com l'increment de l'energia, costos laborals, material per empaquetar la fruita o els fertilitzants, que s'han encarit un 60%. Per tot plegat, el preu de la fruita pujarà entre un 10 o un 15% si el conflicte no s'allarga. Manel Simón és director d'Afrucat, la patronal del sector.
Si això no repercuteix en la cadena de valor, hi ha algú que s'ha de menjar aquests costos. El que no pot assumir aquests costos és el productor, és l'empresa frutícola.
En canvi, les exportacions es mantindran perquè Catalunya ven la fruita principalment a mercats europeus. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
Ucraïna i la por de la ingerència estrangera tensen la recta final de la campanya electoral a Hongria.
Abans de les eleccions de diumenge, que podrien apartar l'ultranacionalista Viktor Orbán del poder després de 16 anys de mandat.
L'enviat especial a Budapest és Xavier Vilà.
El centre de Budapest està ple de rètols que vinculen Orbán amb el president ucraïnès Zelensky. Els acusen de perillosos i els impulsa un Orbán amb l'aigua al coll i que busca una victòria que les enquestes li neguen. L'analista polític Janos Betlen ens diu, però, que el primer ministre no farà arribar la sang al riu si perd.
Si gana la oposició, creo que Orbán no darà un golpe de estado. Aceptarà la derrota, aunque a regañadientes, y pondrá en marcha de inmediato la operación Reconquista.
Des de Budapest, Xavier Vilà, pel matí de Catalunya Ràdio.
Ucraïna respectarà la treva de 32 hores que ha ofert Vladimir Putin, coincidint amb la Pasqua ortodoxa. La treva començarà demà a la tarda i s'allargarà fins a la mitjanit de diumenge.
El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha declarat que la ciutadania necessita viure una Pasqua sense amenaces i ha recordat al president rus que després d'aquesta festivitat tindrà l'oportunitat de no tornar a atacar. L'anunci arriba just quan les negociacions de pau estan estancades a causa de la guerra a l'Iran.
I Gabriel Rufián i Irene Montero coincideixen amb que una confluència de les esquerres és l'última bala que els queda per aturar un govern del Partit Popular i Vox a Espanya.
El líder d'Esquerra Madrid demana al seu partit que abanderi aquesta operació.
Jordi Corbalán.
Al matí ho va fer en aquest programa i al vespre hi va tornar. Davant d'un públic majoritàriament format per joves universitaris, Rufián va redoblar la pressió cap a Esquerra i cap al seu líder, Oriol Junqueras, que no era l'acte.
Cal confluir electoralment. I jo li demano al meu partit que lideri això. I si em va al càrrec, me voy pa mi casa.
Rufián no va dir res sobre com hauria de ser la confluència electoral, però va suggerir un grup interparlamentari al Congrés. La líder de Podem, Irene Montero, li estén la mà per fer equip.
Creo que eso merece la pena intentarlo. Y sabéis una cosa, creo que puede tener muchos votos, pero si no tuviera votos, merece la misma pena intentarlo.
Jordi Corbalán per al matí de Catalunya Ràdio.
Doncs entre els 300 assistents que van seguir el col·loqui des de la mateixa UPF hi havia Oriol López i Laura Pelai de l'executiva d'Esquerra, Gerardo Pisarello dels Comuns i Ione Belarra de Podem, i personalitats com l'exdirigent republicà Joan Tardà i el fundador de Mediapro, Jaume Roures.
Clar. La direcció d'Esquerra Republicana veu inviable la proposta de Rufián, tot i que esquiva la confrontació directa amb el seu cap de files a Madrid per evitar que el debat derivi en una crisi interna.
Fins ara, Rufián només ha tingut l'aval públic de l'exporteu d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà, el seu principal mentor polític.
Mentre Rufián continua tibant l'acord amb Esquerra, la direcció del partit no es mou ni un mil·límetre i segueix desautoritzant la seva proposta. Oriol Junqueras no es cansa de repetir que les sigles d'Esquerra Republicana no quedaran diluïdes en cap confluència. La direcció tampoc no comparteix el fet que Rufián situï el partit a l'esquerra dels socialistes. Els republicans defensen que han d'ocupar l'espai polític que va des de l'esquerra fins al centre i no perdre de vista el discurs nacional. Tot i el desafiament de Rufián, Junqueras ha garantit que pot tornar a ser el candidat d'Esquerra Republicana a les pròximes eleccions generals. Rufián també vol repetir de candidat, però no a qualsevol preu. Aquest cop posarà condicions, tenir més autonomia al Congrés i poder decidir la futura llista electoral. Marta Corbalán, pel matí de Catalunya Ràdio.
I Junts per Catalunya creu que Gabriel Rufián s'equivoca d'aliances i ha perdut la de vista l'objectiu nacional.
En l'acte de record al polític Manuel Carrasco i Formiguera, 88 anys després del seu afusellament pel franquisme, el número 2 del juntaire, Jordi Turull, va instar un cop més a recusir l'independentisme.
Avui es farà un acte conjunt amb gent que han dit que, per exemple, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional de Catalunya, no poden portar temes d'immigració. Estem parlant d'aquest tipus d'unitat amb aquest tipus d'aquesta gent, que Catalunya és una colla de racistes, etc. Estàs fent la unitat amb aquesta gent. Nosaltres, la unitat de l'independentisme, és el que nosaltres volem treballar.
PSC Oriols aprova els pressupostos amb el vot a favor del regidor de Som i Ripoll i l'abstenció del PSC. Ripoll, l'àrea Claret.
Enric Pérez, portaveu dels socialistes, ha retret a l'equip de govern que no té cap intenció d'arribar a acords, però defensava així l'abstenció.
De motius me'n sobrarien per votar-hi en contra, però no ho farem perquè tampoc volem anar-nos-en un altre cop a un escenari d'emocions de confiança, de tornar a posar Ripoll al foco i de perdre el temps tots plegats.
Oriol celebrava el que considera una oposició responsable.
És un pressupost coherent, és un pressupost beneficiós per Ripoll i pels ripollesos i per això doncs demanaríem que en un acte de responsabilitat s'abstinguessin.
Junts ja va anunciar fa uns dies el no perquè creuen que s'acabarà perdent una subvenció d'Europa. I Esquerra, dubtat, ha dit fins l'últim moment abstenir-se pels mateixos motius que el PSC. Els comptes s'han aprovat amb el vot de qualitat d'Oriols. Des de Ripoll, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en plana judicial, l'empresària Carmen Pano ratifica al Tribunal Suprem el lliurament de bosses plenes de feixos de bitllets a la seu del PSOE, segons diu, per encàrrec de Víctor de Aldama.
Els suposats suborns a l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Coldo García van centrar-hi una nova jornada del judici del cas Mascaretes.
Més notícies quan són les 6:18 amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
La llei contra la multireincidència és un altre dels temes del dia perquè entra en vigor avui.
La nova norma condemna entre 1 i 3 anys de presó als delinqüents que tinguin més de 3 condemnes fermes per furt. S'endureix especialment el càstig contra el robatori de telèfons mòbils i contra les estafes.
Amb la nova norma, els furts de menys de 400 euros, que abans no comportaven presó, es podran castigar amb fins a 3 anys si s'ha reincidit per quarta vegada. En el cas de les estafes, també es tindrà en compte si hi ha condemnes prèvies i l'import defraudat. També s'incorporen les ordres d'allunyament a barris, municipis o espais concrets com ara el metro o l'aeroport. La nova llei preveu també un enduriment per punxar la llum en el cas de plantacions interiors de marihuana. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
I per cert que avui llegim a La Vanguardia que la policia està en alerta per la sortida de la presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya.
Dijous que ve surt en llibertat Dino Marcelo, autor de dos assassinats i un intent d'homicidi, i la Fiscalia ja ha avisat als Mossos d'Esquadra que el controlin a l'Àgora. Parlarem amb el periodista Javier Ricou, que és qui signa aquesta informació.
Els mestres i professors tornaran a la vaga aquest tercer trimestre del curs i el Departament d'Educació no s'asseu a negociar.
La reunió entre la consellera Esther Niubó i el sindicat majoritari USTEC no ha servit per acostar posicions i les ha enquistat encara més. Niubó insisteix que l'acord firmat amb els altres dos sindicats, els minoritaris, és el millor possible i que ara cal esforçar-se per desplegar-lo. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, diu que cal millorar sous i abocar més recursos per atendre l'alumnat.
Si no s'obre aquest espai de negociació per nosaltres, doncs això és un tancament d'aquesta possibilitat de resoldre aquest conflicte, i per tant nosaltres continuem amb el nostre calendari de mobilitzacions i vagues.
Avui els sindicats contraris a l'acord començaran a organitzar-se per concretar les pròximes mobilitzacions i ja avisen que seran més contundents que les que s'han fet fins ara.
I el govern vol doblar el nombre de graduats en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques a Catalunya, els coneguts com a graduats STEM.
Són professionals altament demandats perquè estan especialitzats en àrees com la informàtica, la biotecnologia, l'enginyeria i l'anàlisi de dades. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet l'anunci però no ha concretat terminis ni finançament.
Tenim reptes importants. El primer, doblar, no augmentar un 10%, doblar tan aviat com puguem el nombre de graduats STEM, ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Hem de doblar-ho, volem un país d'enginyers, de matemàtics, de científics.
Les universitats aplaudeixen l'anunci, però esperen concrecions. Recorden que doblar el nombre d'alumnes actuals requereix molts recursos, increments de plantilla i noves aules i laboratoris.
I a partir d'aquesta tardor, el calendari vacunal inclourà la vacuna ampliada contra el pneumococ, un bacteri que causa pneumònies i meningitis.
Aquesta nova vacuna permetrà augmentar la cobertura a prop d'un 20% més que la que hi havia fins ara.
Mònica Mas.
Catalunya serà la primera comunitat autònoma que inclogui aquesta vacuna ampliada del pneumococ per persones de més de 65 anys. El doctor Xavier Martínez és cap d'epidemiologia de Vall d'Hebron.
La vacuna que estàvem utilitzant per la prevenció de la malaltia a l'adult tenia els mateixos tipus de pneumococ en els darrers 25-30 anys, quan en el nostre entorn aquests tipus han canviat. Llavors ara es disposa una vacuna que està més ajustada als tipus de pneumococ, llavors passaríem d'una cobertura teòrica del 60% dels pneumococs que produirien malaltia en l'adult a un 76%.
És una de les novetats que es presenten al curs d'actualització d'immunitzacions que es fa a l'Hospital Vall d'Hebron. També s'ha debatut sobre futures pandèmies i la grip aviària és ara mateix el que més preocupa. De moment no hi ha casos de contagi entre persones, però si passés, el doctor Martínez assegura que ja hi ha vacunes molt avançades. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
I Seat llança el primer cotxe elèctric fabricat a Martorell.
És el Cupra Raval i representa una de les apostes perquè l'empresa torni a la rendibilitat i per garantir el futur de la factoria del Baix Llobregat.
Roger Santaló.
Darrere hi ha un gran projecte industrial i la transformació de la planta, on s'ha invertit més de 3.000 milions d'euros. És un cotxe petit, urbà i assequible, segons el CEO de Seat Cupra, Marcus Haut.
Con el Cupra Raval vamos a democratizar la electromovilidad y además representa el final de esa transformación que llevamos años haciendo.
Les previsions són de vendre 40.000 cotxes d'aquest model aquest any i que es converteixi en un dels vehicles amb més volum de vendes de la companyia. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el primer ministre de Transports, Òscar Puente, va visitar ahir Catalunya per primera vegada després de l'accident de tren de Gelida fa gairebé 3 mesos.
Va ser en una reunió sense periodistes amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, en què van repassar l'estat de la xarxa ferroviària amb molts trams en obres. També van parlar del traspàs de l'R1 un cop la Generalitat ha definit els recursos que necessita per assumir-la. El titular de Transports va visitar el centre de control de DIF i els treballs de remodelació de la Sagrera, que defineix com l'obra més important que es fa a l'Estat pel que aportarà a la ciutat.
Aportará, por un lado, un desahogo completo de la estación de Sants, que es muy pequeña y está muy constreñida, pero también va a proporcionar mucha maniobrabilidad a los trenes, puesto que aquí también se van a ubicar zonas de talleres, de mantenimiento, y va a integrar todos los modos de transporte.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Llámame Lola, la que siempre va sola por Barcelona buscando follón.
I Pastora actua avui a l'Auditori de Girona dins el Festival Estrenes, on presentaran primícia el disc 25 años buscando follón. Demà dissabte també a l'Auditori de Girona Maria Arnal i els Miralls de Dylan amb Gerard Quintana i Jordi Batiste versionant i adaptant al català els grans clàssics de Bob Dylan i també Macaco a la Sala La Mirona.
La segona.
Primer va per tu, se posa davant a tota pantalla, et fa confessar just el mateix que que poc després, mort de vergonya, diré jo també.
I Joan Dausà publica avui nou disc, Immortals, ho fa després de 5 anys sense publicar cap àlbum. El presentaran una gira de només 11 concerts que recorrerà tot Catalunya i molts d'aquests concerts, però ja tenen les entrades exaurides.
I la tercera?
Un famós català, felicito, completa cocina. Vip a tots els festivals, irem pel mega cap a l'oficina i tota la mi gente se mueve, com poden ser busquen los teles.
Jung Rajola i Sexeni tornen a col·laborar junts en aquest nou tema. Es diu Famós Català, el tercer avançament del tercer disc de Lleidatan. Fa una crítica sobre la realitat del panorama cultural català i la precarietat que sovint acompanya els artistes.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
El Girona juga al camp d'un Madrid en hores baixes que està més centrat en la seva eliminatòria de la Champions de dimecres.
Els 7 punts de distància a la Lliga, la necessitat de remuntar a la Champions marquen aquest partit que fa nosa els madrilenys davant d'entrar un Girona consolidat, reforçat. El tècnic Mitchell, però, admet que un equip com ells acaba patint el Bernabéu.
Lo normal és que sigui un partit de patiment. I hem d'anar en aquesta sensació de que patirem molt.
Aquest partit a les 9, amb la transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, el gironins tenen a la baixa de Bannat i el dubte de Blin.
El Barça reclama la UEFA per l'arbitratge de la Champions.
Una queixa que no té cap recorregut formal, tot i que serveix per expressar el malestar del Barça per aquest arbitratge. Els blaugranes reben demà la Lliga l'Espanyol a partir de 6:45.
I la Lliga i la Generalitat actuen per erradicar els discursos d'odi als camps de futbol.
És un acord per difondre i promoure campanyes de sensibilització social i educació des de la base. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Si es obriu un expedient i multar, crec que és un inici, però s'ha d'intentar ser encara més contundent, no? Tancament d'estadis o identificació de gent i de grups que poden ser instigadors d'aquest tipus de missatges per tenir-los lluny dels estadis.
El Barça juga a Mònaco a l'Eurolliga de bàsquet a 6:45, a la Champions femenina de waterpolo, debut del Sant Andreu als quarts de final contra el Buyak Meni.
Avui a partir de les 11, Manu Guix, al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui, que és divendres i no costa tant llevar-se perquè ja tenim a tocar el cap de setmana, que són aquests dos dies de cortesia que molt amablement ens cedeix el capitalisme per viure, estaria bé, aviam què us sembla, si ni que sigui per un cap de setmana no fem el que el capitalisme vol, que és que després dels 5 dies laborables dedicats a produir, els dos dies del cap de setmana siguin per consumir. És possible que sigui el vostre pla, aprofitar aquest cap de setmana per fer algunes compres pendents. No hi tinc res en contra, només faltaria, però sí que us animo a no convertir les compres en l'activitat principal del vostre temps lliure. No sigueu aquesta gent que, per exemple, se'n va passar el dissabte a un centre comercial. No hi ha res més trist, crec jo, que no saber tenir oci fora del negoci.
Al punt de 2:15, cançons sobre el Premi Literari que avui rebrà Joan Carles I a França.
Sí, pel seu llibre de memòries, ja que parlem de llibres o d'escriure, no ho va fer ell, però vaja, aquest llibre el va escriure algú, segon capítol de cançons amb signes de puntuació al títol. Era un repte trobar una cançó que portés cometes al títol.
Ah.
Però és aquesta cançó, Danny Lennox, que es diu No More I Love Yous, No Més T'Estimus, i el I Love Yous va entre cometes. Recordem que estem repassant cançons que tenen signes de puntuació en el títol. Ja havíem fet signes d'exclamació, signes d'interrogació... Però l'apòstrof.
L'apòstrof, sí.
Sobretot als Estats Units es fa servir el final dels gerundis. En lloc de living, amb G al final, escriuen living amb un apòstrof al final.
Sense G.
Això, sense G. És el cas de Living on a Prayer, evidentment aquest tamasso de Bon Jovi, que de fet és el seu primer gran èxit internacional.
Yeah.
Hi ha el guió, com el guió que hi ha entre Jan i Luc, el Jean-Luc dels Amics de les Arts, aquí amb el Sidoní, en la versió que feien pel disc d'aniversari del grup. En punt, 6:45. Titulars d'aquest divendres, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. Primer missatge del líder suprem de l'Iran des de l'acord d'alto el foc amb els Estats Units.
En un comunicat, Mojtabak Khamenei demana unitat al poble iranià, però també adverteix que estan preparats per continuar la guerra, especialment contra Israel, si no deixa d'atacar el Líban.
El Líban, però, la treva no ha aturat els atacs israelians, que també han tingut resposta de Hezbollah.
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que l'acord d'alto el foc no inclou el Líban, però les dues parts començaran les negociacions de pau.
Negociacions directes amb el Líban per aconseguir dos objectius. Un, el desarmament de Hezbollah. Dos, un acord de pau històric i sostenible entre Israel i el Líban.
Avui a l'hora del matí ens acompanyarà Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comissió Europea, amb qui analitzarem també el curs de la guerra i el paper que està jugant la Unió Europea en aquest conflicte. I el Fons Monetari Internacional preveu un impacte durador dels efectes de la guerra sobre l'economia.
Calcula que 45 milions de persones més al món s'hauran d'enfrontar a la inseguretat alimentària. Kristalina Georgieva és la presidenta del Fons Monetari Internacional.
El missatge més important que tenim per als Estats membres és que mantinguin la casa en ordre i que no implementin mesures que no puguin pagar.
A l'Àgora ho analitzarem avui amb Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra. I Gabriel Rufián pressiona Esquerra Republicana perquè piloti una unió de l'espai a l'esquerra del PSOE per frenar l'extrema dreta.
Nos queda una bala.
És verdad, és verdad.
Si esta gente entra, entra para lustros.
La líder de Podem, Irene Montero, ha tancat files amb la proposta embrionària de Rufián.
Sílvia Orriols, que aprova els pressupostos.
A l'Ajuntament de Ripoll, gràcies als vots a favor de Som i Ripoll i l'abstenció del PSC.
I avui entra en vigor la llei contra la multireincidència.
S'endureix especialment el càstig contra el robatori de telèfons mòbils i contra les estafes. Amb la nova norma es condemna penes d'entre 1 i 3 anys de presó als delinqüents que tinguin més de 3 condemnes fermes per furt.
A la tardor, el calendari de vacunació a Catalunya inclourà la vacuna ampliada contra el pneumococ.
Causa pneumònies i meningitis en població adulta i per això està indicada per a persones de més de 65 anys.
I els mestres i professors tornaran a la vaga si el Departament d'Educació no s'asseu a negociar.
La reunió entre la consellera Esther Niubó i el sindicat majoritari Ustec no ha servit per acostar posicions, Yolanda Segura, portaveu.
Si no s'obre aquest espai de negociació per nosaltres, doncs això és un tancament d'aquesta possibilitat de, no, de resoldre aquest conflicte i, per tant, nosaltres continuem amb el nostre calendari de mobilitzacions i vagues.
Els sindicats contraris a l'acord comencen avui a organitzar-se i avisen de mobilitzacions més contundents.
Més de 282.000 persones van canviar de ciutat de residència a Catalunya el 2024.
És la xifra més alta des del 2006, segons dades de l'IDESCAT. D'on més marxen és de Barcelona i on més arriben és a Terrassa, Vilanova i la Geltrú i Badalona.
I ha mort als 91 anys Pere Lluís Font, un dels filòsofs més importants de les lletres catalanes.
Sempre m'ha agradat presentar-me com un pagès del Pallars que fa molts anys que va canviar l'ofici.
Just l'any passat va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
I repassem ara les portades de la premsa, avui amb diversitat de temes. Marc Jurado.
Sí, de fet, dels tres grans diaris catalans, només l'Ara parla en portada de l'acte de Gabriel Rufián amb Irene Montero ahir a Barcelona i dedica, a més, la gran foto de portada, gairebé mitja pàgina, i cita amb Negu a dia a l'esquerra espanyola, ja us ho fareu. Cap esment a les portades de La Vanguardia, ni a la del Periódico, sí que ho fa des de Madrid al País, amb foto inclòs i el titular Rufián demana Esquerra que lideri l'esquerra alternativa. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que el Fons Monetari Internacional rebaixa expectatives i avisa que cal preparar-se pel pitjor. I el Periódico, amb el judici a Madrid pel cas de les mascaretes, titula que una empresària confirma davant del jutge que va portar feixos de bitllets a Ferraz. Altres temes de portada, Seat, que llança el Cupra Raval per guanyar estabilitat, ho diu el País, i també ho explica el Periódico, que de fet acompanya la notícia amb una foto de mitja pàgina i titula Cupra Raval, el primer elèctric made in Martorell. I per acabar, La Vanguardia relata la primera visita d'Òscar Puente per la crisi de Rodalies i diversos diaris destaquen que Almodóvar, Sorogoyen i els Javis competiran a Canes per la Palma d'Or.
Avui a Palamós es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 26 i arriba Roja d'Ebre, en tenen 10 a aquesta hora amb una màxima prevista de 31.
Encara farà sol i calor, però aquest cap de setmana tindrem canvis. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, demà dissabte ja tindrem núvols, clarianes i una petita baixada de la temperatura. Diumenge sí que la temperatura baixarà de 10 a 15 graus a l'interior i s'espera pluja. Sí que els últims models endarrereixen una mica l'arribada d'aquesta pluja. Diuen que podria entrar per l'oest al voltant del migdia i durant la tarda afectarà la resta del país. També nevarà al Pirineu, amb cotes que baixaran dels 2.000 a 1.500 metres i a última hora 1.000 metres al nord de la Vall d'Aran.
I després que Rufián i Montero reivindiquessin a Barcelona un front d'esquerres, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Durant l'auge del procés, l'independentisme es va fer gran i poderós a base de camalar federalistes desenganyats i d'altres animals de l'autonomisme. Amb l'independentisme hipotecat a una Espanya cada dia més processitzada, és lògic que ara els independentistes vulguin salvar el cul als progres plurinacionals de l'Estat. Així ha fet Gabriel Rufián, que ahir a Barcelona tornava a suplicar la unitat d'unes esquerres que cada dia sumen menys diputats a les enquestes en una operació que l'únic que ha millorat és la percepció positiva que tenen els espanyols d'aquest caixacobri de Santaco. Ahir Rufián va dir que per tal de fer el seu somni realitat fins i tot deixaria el seu càrrec, però ell sap que tot això és una mandanga. El càrrec de veritat ja l'ha aconseguit, perquè Madrid, un indep renegat, tindrà tots els consells d'administració que vulgui.
I avui, que és el dia 100 del calendari...
Ah, mira, no ho sabia.
Clar, sí, sí. Amb què ets despertes avui, que l'Elias?
Doncs mira,
no
m'has
explicat
música...
els matiners, això?
No,
va, doncs és la
ho deixo a tu.
És la dada interessant del dia, perdona.
Això és el matí de Catalunya Ràdio, aquest és el programa.
És el dia número 100.
Matiners és una plataforma per començar el matí.
Sí, sí,
ja t'ho deixo. Avui comencem amb la música dels Beatles i All You Need Is Love. I és que tal dia com avui, un 10 d'abril, però de l'any 1970, Paul McCartney va anunciar en roda de premsa la separació dels Beatles. Aquell anunci, de fet, va suposar un cop devastador per milions de persones que havien crescut amb la seva música. Al matí del 10 d'abril, el diari de Daily Mirror titulava Paul abandona els Beatles, mentre que el de New York Times n'informava de forma més contundent. Paul McCartney trenca els Beatles.
I què ha passat aquest matí als matiners?
Hem parlat amb en Roman González. Vaja, una història d'aquelles que en aquests temps que vivim és una excepció, perquè fa poc ha agafat el negoci del forn de Cal Xaconet a l'Estany, al Moianès, un establiment que ja feia temps que estava tancat. Què tal, Roman, com estàs?
Bé, treballant una mica ja de bon dematí.
I de què treballes tu, Roman?
Jo soc forner aquí a l'Estany.
I quan fa que t'hi dediques, Roman?
Pràcticament un mes. Fa un mes que vaig agafar el negoci. És el forn que ha tingut aquí al poble de l'Estany, que des del 31 de desembre es van quedar sense forn. Era a Girona, treballant per els germans Rocco, i sí, quan em vaig assabentar que hi havia aquesta manca de servei mínim, sí que vaig decidir emprendre i així ajudar la gent del poble.
Doncs molt bé, escolta'm, quina meravella.
I on són festes avui?
Festa Major de Seròs, al Segrià, és la festa del Sant Àngel, patró del municipi. Un
Sant
any
Àngel,
més...
Sant Àngel.
Sant Àngel. Un any més, la celebració combina tradició, cultura, música i activitats per totes les edats. Els actes comencen avui a les 11 del matí amb la processó en honor al Sant Àngel Custodi.
Sí. Si hi ha una vocal...
Sí, fill, ja ho sé, Ricard.
Acompanyada s'ha de fer la T. Per...
Ja, sí, fill, la humanitat també hi ha imperfeccions, a vegades ens equivoquem.
Acompanyada... Sant Cugat. Aquí no li dius la T. Sant Cugat, no.
Molt
Sant
bé.
Àngel, sí.
Acompanyada per la Copla Tàrrega.
La T, no,
sí, tant. La processó és l'acte que marca simbòlicament l'inici de la Festa Major, un moment molt arrelat i estimat pels serosans i serosanes.
Santa Àgata.
De veritat, mira,
veig aquí va, el que fas una lesió.
Sí, lesió, sí.
La... Santa Àgata.
Som molt de lesions, jo també.
És una Àgata.
I ta... Àgata.
Fes a... I a les xarxes martadianes s'ha fet viral.
Doncs el vídeo de la reina Letícia parlant català durant la reunió amb l'Associació de Dones Empresàries de Lleida.
Primer de tot, moltes gràcies per haver-me convidat per conèixer la gran tasca que feu en la Lleida. Moltes gràcies també per organitzar aquesta reunió prèvia al lliurament de premis. Els temes que heu triat són ben interessants, així que quan vulgueu anar...
Marta, parla de Lleida. Fixa't.
No, és que
si
ho fa bé.
Sí.
No, jo no, també escolta, ho he pensat, eh?
Que sí.
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé, molt bé.
Molt bé, molt bé.
No és allò de... Perquè anava improvisant,
no,
que
no
és
una cosa
que...
I no llegia.
Clar, no llegia,
sobretot
lo important és que no
es
llegia.
Es nota que hi ha aquí un
aprenentatge.
No tingui alguna cosa catalana a la vida.
Ai, ai, ai. Però també, mentrestant, que parli bé.
Un contacte català.
Ai, ai. Ai, ai, ai.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Josep Florença, de Maials. El Segrià explica que recentment han hagut d'allotjar-se amb la seva dona en un hotel de Barcelona després que ella se sotmetés a una intervenció quirúrgica en una clínica privada. A l'hora de pagar l'estada, l'hotel li va dir que havia d'abonar l'import de la taxa turística, ja que aquest pagament només estava exempt en cas que la intervenció hagués estat en un hospital públic.
El que vàrem fer és venir a Barcelona per una intervenció a la vista, com a tantíssima gent, donat que a Lleida no hi ha les clíniques per a poder fer això. Quan vàrem baixar a esmorzar, ens van dir que sí, que ho havien comprovat, que s'havia de pagar la taxa turística.
L'Ajuntament de Barcelona aclareix que el pagament de la taxa turística també està exempt en el cas d'intervencions en centres privats i, per tant, el Josep i la seva dona poden reclamar una devolució a l'hotel.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
A Abacus, Sant Jordi és més. Més llibres, més recomanacions, més parades i més signatures. És més compromís, és molt més que un Sant Jordi. Gaudeix tot l'abril del 5% de descompte i enviament gratuït en llibres. A Abacus, Sant Jordi és més.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'alto al foc ha caigut bé als mercats, les borses asiàtiques operen en verd, el Nikkei índex de Tòquio i el Kospi de Seul creixen prop d'un 2%. Ahir les borses europees van acabar el dia amb caigudes molt moderades que es deuen al repunt del preu del cru arran dels atacs del Líban. L'IBEX 35 va tancar pla després de recuperar els 18.100 punts. Als Estats Units els inversors són més optimistes i els principals índexs van tancar la jornada amb crescudes sòlides al voltant de l'1%. Avui el preu del barril de Brent de petroli ronda els $96, del mateix que ahir. El preu del gas de referència a Europa puja una mica, un 2%, fins als 46 euros al megawatt hora. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots amb la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Segurament anotant i siguen efectius a davant.
Avui, a partir d'un quart de nou, Mònaco-Barça.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I arrenquem connectant en directe amb Teheran després del primer missatge del líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, des de la treva. Ho ha fet en un comunicat en què adverteix que estan preparats per continuar la guerra si Israel no atura els atacs al Líban. Enviats especials a Teheran, Sergi Roca, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bon dia.
Bon dia, Francesc.
Sergi, primer de tot, com està anant la nit? Com ha anat la nit? S'ha respectat l'alto el foc pel que heu vist i sobretot pel que heu sentit?
A l'Iran no hem estat testimonis de cap atac rebut i pel que fa al règim iranià, doncs hi ha un comunicat de la Guàrdia Revolucionària on insisteix que ells no han violat l'alto el foc i que avisaran oficialment, de fet, si tornen a atacar. En tot cas, sí que han caigut drons a Kuwait o a l'Aràbia Saudita, que no s'atribueix ningú. Falta veure si es tracta, per exemple, de milícies pro-iranianes iraquianes o d'altres sectors o faccions que no controlen tant el règim de Teheran.
Khamenei, el nou líder iranià, ha parlat a través d'un comunicat, seguim sense veure'l, des del seu nomenament, però en tot cas, com s'ha rebut aquest missatge?
Sí, ha estat un doble missatge del líder suprem, coincidint amb la fi dels 40 dies de dol per la mort del seu pare i per demostrar que la guerra continua. De portes endins, Khamenei ha demanat als iranians que continuïn sortint als carrers per demostrar la seva unitat davant l'enemic, malgrat que un dia més només ahir ho feien els més fidels al règim. Veurem avui aquí és festiu, és divendres, el festiu aquí, i caldrà veure si després d'aquests 40 dies de dol, doncs la gent li fa cas, no? Això ho veurem en les properes hores, amb gent molt minoritària, evidentment. Els partidaris del règim no són ni molt menys la majoria en aquest país que aguanta aquest govern, doncs, molt per la força i per la repressió. En tot cas, també hi ha hagut altres missatges a banda del de Khamenei. Hi ha hagut missatges per escrit, en aquest cas, del president, en Pezeshkian, que ha confirmat, ha insistit que el país manté el dit al gallet, per tal, al gatell, més aviat, i després també el del president del Parlament, en aquest cas dient que el temps s'acaba abans d'aquestes negociacions tan intenses que han de venir els propers dies i que no tothom vol. De fet, ahir parlàvem amb Hossein Kanoni, excomandant de la Guàrdia Revolucionària, una veu molt respectada aquí a nivell del règim, i ens deia que tenia un pronòstic molt, molt important de que les coses podien anar malament els propers dies. I ell insistia que l'alt del foc no era necessari.
Ara mateix estem en un bon moment de la guerra. No necessitem cap alto al foc.
We don't need any ceasefire.
Israel i els Estats Units sí que el necessiten, però nosaltres no necessitem un alto al foc ara mateix.
Kanoni, doncs, que creu que la guerra ha de continuar sense cap mena de dubte.
Aquestes són, doncs, les impressions que han pogut captar els nostres enviats especials a Teheran. Recordem, segon dia d'alto el foc entre Israel i els Estats Units per una banda i l'Iran per l'altra, en què en principi s'està respectant, i dues setmanes per endavant d'alto el foc que s'hauran d'aprofitar per aquestes negociacions, en principi convocades per dissabte a Islamabad entre els Estats Units i l'Iran, i de cara a les negociacions entre Israel i el Líban, doncs aquestes previstes a Washington. Sergi Roca, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez, gràcies i bon dia.
Adéu, bon dia.
I el que dèiem, tot i que la guerra al Líban no s'ha aturat, sí que es comença també en aquest front a parlar de negociacions de pau, Sílvia.
Sí, Benjamin Netanyahu ha dit que amb aquestes negociacions Israel busca acabar amb la capacitat militar de la milícia xiïta.
Negociacions directes amb el Líban per aconseguir dos objectius. Un, el desarmament de Hezbollah. Dos, un acord de pau històric i sostenible entre Israel i el Líban.
En aquest cas, les reunions estan previstes la setmana que ve als Estats Units entre representants israelians i de l'estat libanès.
En el capítol de les conseqüències, l'FMI avisa que les repercussions econòmiques de la guerra poden tenir un impacte que no es resolgui d'un dia per l'altre.
Parlen d'una crisi alimentària i del perill de la inflació que es dispari per l'augment del preu de l'energia. La presidenta del Fons Monetari Internacional, Kristalina Georgieva, demana als bancs centrals que estiguin preparats per apujar els tipus i als governs que no aprovin mesures de suport que després no puguin pagar.
El missatge més important que tenim per als estats membres és que mantinguin la casa en ordre i que no implementin mesures que no puguin pagar.
A la Unió Europea, el comissari d'Economia també ha alertat sobre el cost d'aquestes ajudes governamentals.
Aquí un dels protagonistes de l'actualitat de les últimes hores és Gabriel Rufián, que juntament amb Irene Montero coincideixen que una confluència de les esquerres és l'última bala que els queda per aturar un govern de PP i Vox a Espanya.
El líder d'Esquerra Madrid demana al seu partit que es posi al capdavant d'aquesta operació en un acte. Montero Barcelona afirma que és necessària.
Cal confluir electoralment. Poso un exemple, Andalusia, perquè si no ens mataran per separat. I jo li demano al meu partit que lideri això. I si em va el càrrec, me vull pa mi casa.
La direcció del partit ho veu inviable, tot i que esquiva la confrontació directa amb Rufián per evitar una crisi interna.
I una previsió, avui entra en vigor la llei contra la multireincidència.
Que castiguen penes d'entre 1 i 3 anys de presó els delinqüents que tinguin més de 3 condemnes fermes per furt. S'endureix especialment el càstig contra el robatori de telèfons mòbils i contra les estafes. Per exemple, els furts de menys de 400 euros, que abans no comportaven presó, ara es podran castigar penes de fins a 3 anys de presó si s'ha reincidit per quarta vegada.
El nombre de catalans que van canviar de municipi va assolir l'any 2024 la xifra més alta dels últims 18 anys.
Segons les últimes dades de l'IDESCAT, Barcelona va ser la ciutat que més població va desplaçar.
Tot i que van marxar de Barcelona 15.000 persones per anar a viure a un altre municipi, l'arribada de 47.000 nouvinguts amb molts estrangers va fer que el saldo fos positiu.
I també eren estrangers un terç dels que van marxar de la capital, fet que explicaria que quan arriben al seu país aterren primer a Barcelona, però després se'n van. L'Hospitalet del Llobregat i Sant Cugat del Vallès van perdre veïns. En canvi, Terrassa, Vilanova i la Geltrú i Badalona són les ciutats que a més van rebre gent d'altres poblacions. L'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Joan Lluís Ruiz, assegura que el preu de l'habitatge hi té molt a veure.
El fet de ser atractius perquè gent deixi la seva residència i vingui a viure amb nosaltres, això també provoca un efecte expulsió. Molta gent marxava de Vilanova a Cubelles perquè els preus eren relativament inferiors, ara Cubelles ja comença a ser ja, diguéssim, preus superiors, i van baixant, no?, cap al Baix Penedès, que també és una comarca amb un fort creixement demogràfic, no?
I a Barcelona, crítiques veïnals al procés de reallotjament de les persones que ocupen tres finques municipals situades on s'hi construirà una rambla verda. Per ara, de les 30 persones afectades, 14 han acceptat el reallotjament i 14 l'han rebutjat en el marc d'una mediació amb el síndic de Greuges de Barcelona.
L'associació Veïns Som Barri justifica el rebuig perquè les alternatives proposades o bé fan inviable que els afectats puguin seguir amb la seva activitat econòmica o bé són fora de Vallcarca. Aran Livina és membre del col·lectiu.
La majoria de famílies que no han acceptat els reallotjaments ho han fet perquè no s'ha tingut en compte ni la seva activitat econòmica, que és la ferralla, que la poguessin seguir dur a terme, i també que se'ls donava opcions molt lluny del barri, quan moltes d'aquestes famílies tenen la canalla escolaritzada aquí al barri i tenen un arrelament que creiem que s'ha de valorar i conservar.
L'Ajuntament assegura que es mantenen els oferiments per les persones que el van rebutjar. El consistori insisteix que els afectats no es poden quedar a les finques municipals, mentre que Som Barri demana que es garanteixi el dret a l'habitatge de tothom i considera que hi ha més afectats que podrien ser inclosos en aquest procediment.
Ha mort als 91 anys Pere Lluís Font, un dels filòsofs més importants de les lletres catalanes, Marta Viana.
Nascut a la localitat pallaresa de Pujal, va ser professor de filosofia a l'Autònoma des de la seva fundació el 1968. Va ser el primer director del Departament de Filosofia i també va ser vicerrector d'estudis. L'any passat es va convertir en el primer filòsof que guanyava el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Sempre m'ha agradat presentar-me com un pagès del Pallars que fa molts anys que va canviar l'ofici de llaurar la terra pel d'estudiar i ensenyar filosofia, que és una manera de llaurar i d'ensenyar a llaurar el propi esperit.
I fita històrica del cinema espanyol, el Festival de Canes, per primer cop tindrà tres pel·lícules a l'exhibició oficial que optaran a la Palma d'Or.
Són El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, i Amarga Navidad de Pedro Almodóvar. El director manchego celebrava així.
No es nada habitual. Hay muchas veces que no ha habido ninguna película española. Lo máximo que ha habido ha sido dos, como el año pasado. Pero tres películas es como para que nos felicitemos por el cine español de ahora mismo. Creo que es la primera vez que en Cannes hay tres películas españolas compitiendo. No, eso habla del buen momento que atraviesa el cine español.
Els Javis també s'han mostrat molt sorpresos d'optar la Palma d'Or i orgullosos de compartir-ho amb els seus referents.
Un año con títulos tan potentes, con directores que son nuestros padres del cine, o sea, Paulikowski, Coreeda, que fue fundamental para la Mesías.
El mismo Pedro.
Pedro Almodóvar.
Madre mía, el mismo Pedro. Es decir, es que estamos los tres en la sección oficial.
Números uno.
Reales.
Del mundo. Y yo nunca, o sea, lo que sí que no esperaba es estar en sección oficial.
La 79a edició del Festival de Cannes se celebrarà a mitjans del mes de maig.
I compte enrere per la celebració del 3CAT en viu. El 30 i el 31 de maig, l'Anella Olímpica de Montjuïc acollirà un esdeveniment que inclourà programes i espectacles en directe.
Seran 5 escenaris repartits en 25.000 metres quadrats que comptarà amb totes les cares conegudes del Super 3, però que van més enllà del que va ser la festa dels Supers. Dos dels plats forts seran l'espectacle El Foraster, dissabte 30, amb representants dels 120 pobles, per on ha passat Quim Masferrer, i el concert d'Eufòria diumenge 31. A banda, es podran veure en directe programes com el Polònia, l'APM o la Trapa, si pots.
I els esports, Robert Prat.
Pendents d'un Girona que juga al camp del Madrid, reforçat i eufòric, a partir de les 9 té el dubte de Dani Blin. El Barça mostra el seu malestar a la UEFA amb una queixa formal per l'arbitratge a la Lliga de Campions, mentre que el Barça de bàsquet juga a la pista del Mònaco a l'Eurolliga a partir de 7:45.
Ara el comentari esportiu amb Marta Garcia.
La FIFA ha obert un expedient disciplinari a la Federació Espanyola de Futbol pels càntics islamòfobs durant l'amistós Espanya-Egipte del 31 de març a l'RCD Stadium. Ja ho sabeu, aquells de musulmà qui no vote. Més enllà d'on arriba aquest expedient, de si se tradueix en una sanció o no, així una pilota passada no pareix que els efectes que puga tindre acaben sumant en positiu. Valdrà més això que res, sí, però cap dubte que seria més efectiu aturar el partit en el moment que hi ha aixòs lamentables crits i expulsar del camp aquells que els han fet i no tornar-los a deixar d'entrar, o tancar el camp si cal, perquè no és només un problema esportiu, és un problema social, però l'esport, com a gran aglutinador, hauria de ser un punt de trobada i no d'exclusió ni d'assenyalament. Hem d'aturar aquestes actituds, passen en un camp gran o en un de xicotet, per poca repercussió que tinga en aquest moment, perquè en el futur sí que la tindrà.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
increïble.
Platòric.
Plàtan. L'oferta d'ahir. Estalvia amb el plàtan de Canàries.
Aquesta setmana 1,69 al quilo, un 24% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim temperatures altíssimes, per exemple, a l'Empordà, a Espolla, on ja hi ha 23 graus a causa d'una tramuntana que bufa reescalfada. A Riudecanyes, al Baix Camp, tenen 19 graus i 6 graus Arties, a la Vall d'Aran. Avui serà un dia de sol i de calor, puja la temperatura a la costa, màximes de 24-25 graus, i encara en alguns llocs de Ponent o de l'interior de l'Ebre podrien arribar als 30 o una miqueta més. Demà ja arriben més núvols, això farà baixar una mica la temperatura màxima, molt poc. I diumenge sí que esperem precipitacions, sobretot a partir del migdia, a l'oest de Catalunya, comarques de Lleida, de Tarragona, també amb neu al Pirineu, que anirà baixant de cota dels 2.000 fins als 1.500, potser 1.000 metres a última hora a la Vall d'Aran, i amb una baixada de la temperatura de 10 a 15 graus a l'interior.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 18 d'abril. Coneix de prop el campus i els nostres graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, informàtica, intel·ligència artificial, animació, arts digitals, filosofia, política i economia, i ara el nou grau en matemàtiques. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
A Setmana Santa, precisament, vigilaven molt especialment uns cinemes concrets de les ciutats, a Barcelona, per exemple, i era famós perquè era el cinema de les pajilleres dels universitaris.
Exacte. Com? A veure, un moment. Com? Què has dit? Pajilleres?
Sí, home, i tant. A Setmana Santa consideraven que això no es podia permetre, encara que estava consentit en secret, i hi havia una prohibició explícita als propietaris de les sales de que no les deixessin entrar i que cap home entrés en pantalons curts.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Veus, avui ja he pres una cosa més.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A dos quarts de nou obrirem l'Àgora amb una entrevista a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera.
I després parlarem de les previsions econòmiques del Fons Monetari Internacional i del premi que el rei emèrit Joan Carles I rebrà demà a l'Assemblea Nacional Francesa.
A dos quarts d'onze, l'espina de l'actualitat amb el filòsof Oriol Ferrés, amb qui parlarem del concepte de civilització després de les últimes paraules de Donald Trump.
I a les 11, entrevista a Manu Guix, que publica l'àlbum Galàxies i que ens interpretarà en directe el tema a anys llum.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir, a temes pendents, vam intentar pair la derrota del Barça a la Champions conversant amb personatges com el pare de Lamine Yamal, molt crític amb la davantera de l'equip.
O sea, yo no quiero malos rollos amb ningú, ¿vale?
Sí, vale.
Pero la delantera del Barça, es que es más floja que no sé, que un nugget mal arrebossat.
Ja, ahir no va tenir el seu millor dia, la davantera del Barça.
Pero estaba el meu fill, pobre, solo todo el rato contra todos, y el Rashford, no sé, tío, está loco.
Escolta, un respecte a Munir Nasraoui pel Rashford, que va está fer el que bonament va poder.
I Lewandowski, què, tío?
Bueno, això, aquest sí que està pel Barça Legend.
Sí, casi tenemos la misma edad, tío.
Probablement teniu la mateixa edat.
Que venga a hacer...
Jo diria que tu ets més jove que Lewandowski.
Robert, tío.
Deixa'm confirmar, però...
Que venga a hacer nuggets conmigo, tío. Déjalo ya y ven a mi casa, ¿sabes?
No. Un respecte pel Lewandowski, que és un gran col·legiador.
I el Ferran Torres, què, tío?
El Ferran Torres no seré jo qui el defensi.
¿Qué hace con ese pelo de Julai, tío? Córtate el pelo, tío, per començar.
Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Sardà.
Quan sóc a Jordània, em sol fer vergonya parlar en àrab perquè tinc un nivell molt cutre i penso que la gent, especialment ara, té altres coses a fer que ajudar-me a mi a practicar o intentar entendre'm. No? Imagino el taxista pensant què fa ara aquesta guiribol bussejant fent-me perdre el temps. Però després dic, què dius, burra, si això no té cap sentit? Perquè de seguida noto la il·lusió que fa la gent d'aquí que jo intenti parlar la seva llengua i dic, esclar, és la mateixa alegria que jo sento quan un principiant em parla en català a Barcelona. I realment és que el somriure de qui veu la seva llengua reconeguda i respectada no té preu.
I el segon, la Maria Nicolau.
Avui és un bon dia per recordar als catalans que l'AP7 no és la Provença francesa. Ja és temporada de senyores fent-se selfies al voral de l'autopista. El diari és a un cantó amb els llums d'emergència, els sembrats de cols al darrere fent bonic i els tràilers de quatre eixos passant-los rebufant fumaroles a dos pams del serrell. Abans no era la colza, sinó la ginesta, la reina de la primavera catalana. I ens inspirava poemes i no tant rims.
Ja em diràs si es fa de dia i no ho veig que torna la calor quan hem passat prou fred. Ja em diràs si es fa de dia i no ho veig que torna la calor. L'olor del primer amor canvia l'aire per sempre i només pot ser així. Passant anys i jo encara segueixo somiant sense haver de dormir. Vull cantar-te com ho fan els grills i que no et passi mai res dolent. El riu que m'ha vist créixer el tinc dins al costat de la meva gent. Quanta alegria i quanta pena porto dins. Tota una vida queda enrere per seguir. Jo vull córrer pels camps, yeah, yeah, yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah, yeah, yeah. Jo vull córrer pels camps, yeah, yeah, yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah.